T'ho expliques, doncs.
No, que me n'he d'anar a pixar.
Les 8 en punt, bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Alexia Putellas ha parlat per primera vegada en roda de premsa després del cas Rubiales.
Si això ha fet que les dones vegin que pot servir com de guia en unes situacions com la que ha passat la nostra companya, crec que ja ha valgut la pena llavors. Tot el que hem patit, principalment Jenny, que és la principal persona que ha patit tot això.
Discurs molt contundent d'una de les veus més importants del vestidor de la selecció espanyola de futbol, juntament amb Irene Paredes, que també ha respost a les preguntes de la premsa. Putellas, que ha parlat de discriminació sistemàtica a l'equip femení i creu que després de la reunió d'ahir amb la federació i el govern espanyol hi haurà un abans i un després en el tracte cap a les jugadores. Ara de seguida ho ampliarem amb la Laia Coll, des de Göteborg, que és qui ha estat seguint en directe aquesta roda de premsa. Al marge d'això, en tot l'afer de les negociacions per la investidura de Feijóo, avui el líder dels populars ha fet un moviment a la desesperada per veure si podia rascar algun vot socialista, i ho ha fet parlant directament amb el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que, recordem, és socialista. Page li ha dit que res de res, però ha estat un últim intent, com dèiem, del candidat del PP per seduir 4 diputats del PSOE perquè el votin a ell i no pas a Pedro Sánchez la setmana que ve. En parlarem a la tertúlia d'avui amb el cap de política de l'ACN, Rafa Garrido, la periodista del Crític Laura Aznar, l'advocat, periodista i professor universitari Josep Manel Silva i també l'advocada Maria Vila. Amb ells també repassarem, per cert, les dades del CIS, que apunten, ara que parlàvem de la investidura, que el PSOE quedaria per davant del PP si hi hagués unes eleccions el 14 de gener. També preveu que Catalunya Junts passaria per davant d'Esquerra. D'aquí a uns minuts anirem cap a Madrid per saber-ne tots els detalls. Això mentre el president Pere Aragonès assegura que l'amnistia es va pactar juntament amb l'acord perquè Francina Armengol fos presidenta del Congrés. Per tant, després que ho digués Oriol Junqueras, el president de la Generalitat també dona per fet que l'amnistia entrava dins d'aquest pacte. I més enllà de l'àmbit polític, atenció a això. La Guàrdia Civil està investigant un segon cas d'agressió sexual a una nena de l'escola pública de Montijo, a Extremadura, que és la mateixa on aquesta setmana ja es va denunciar un altre cas similar a una nena de 6 anys. No deixa de sorprendre, i encara més, que hi hagi una segona denúncia tan similar. De moment, però, no se sap si els autors serien els mateixos nens o no. I a casa nostra s'investiga també una agressió racista ahir a la tarda a l'estació de Renfe de Plaça Catalunya. A la xarxa s'ha fet viral un vídeo on hi apareixen 4 vigilants de seguretat que tenen estirat a terra sense deixar que es mogui un home negre. Renfe ha demanat que se'ls obri un expedient als vigilants i que se'ls aparti immediatament del lloc. I a banda d'això, avui per acabar el No ho sé, de nou al Primeres Vegades a la Júlia Barceló, estrenant-se amb una nova experiència. Avui ens explicarà com funciona el bus a demanda que des de fa un temps es va posar en marxa en alguns barris de Barcelona. I titular pel temps, demà ens llevarem amb temperatures una mica més baixes i al migdia els termòmetres recularan i en general es mouran entre els 18 i els 23 graus. De nit plourà en molts sectors a les comarques de Girona i de Barcelona i també demà a la tarda reapareixeran alguns xàfecs en moltes zones del nord del país. De seguida tot amb més detalls, són les 8 i gairebé 4 minuts. Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit.
Les jugadores de la selecció espanyola de futbol que denuncien una discriminació sistemàtica a la federació. Com dèiem, un mes després de guanyar el Mundial de Futbol i del petó no consentit de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, dues de les jugadores més importants de la selecció espanyola, Alexia Putellas i Irene Paredes, han alçat la veu per protestar contra els protocols de la federació.
Sí, consideren que fa dècades que se les discrimina i a més que fa tot just ahir la federació es va posicionar per primera vegada al costat de Jenny Hermoso. Ara però asseguren que hi pot haver un abans i un després de la reunió que van mantenir amb el govern espanyol i la federació. Alexia i Paredes han comparegut a la prèvia del partit de demà contra Suècia corresponent a la primera jornada de la Lliga de les Nacions.
I qui ha seguit tota la roda de premsa en directe ha estat l'enviada especial de RAC1 a Göteborg, Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit. La migcampista del Barça, la capitana del Barça, Alexia Putellas, ha denunciat en aquesta roda de premsa la primera vegada que han parlat després dels acords històrics que es van arribar la matinada de dimarts a diumenge, de dimarts a dimecres, a Oliva. Ha denunciat la desigualtat a la que han estat sotmeses les futbolistes per part de la Federació Espanyola.
Nosotras veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo, porque estábamos detectando, o sabíamos ya, que estaba habiendo durante muchas décadas, demasiadas, una discriminación sistemática con el femenino.
La majoria de millores exigides per part de les internacionals espanyoles i que tenen garantides després d'aquesta reunió se centren en una estructura igualitària, esportivament parlant, i també de respecte a la dona, també de protocols d'abús de poder i abús sexual. La capitana del Barça ha lamentat que no s'hagin pogut dedicar només a la part esportiva, a ser futbolistes, però creu que després del que ha passat aquesta setmana, que ha passat després del Mundial, hi haurà un abans i un després.
Confío en que los acuerdos que se llegaron, que nos llevaron hasta las tantas de la madrugada, harán que nuestro deporte, y creo que también el deporte femenino y en consecuencia la sociedad, será mucho mejor.
Alexia, doble pilotadora, ha sigut clara en les explicacions, exemplar, igual que ho ha estat Irene Paredes, la defensa del Barça, capitana de la selecció fins que Vilda li va retirar la capitania abans del Mundial, ha assegurat que s'han quedat a la convocatòria per protegir les seleccions inferiors i també per garantir que es portin a terme tots els canvis pactats. Paredes ha assegurat que també tenien una responsabilitat amb la societat.
Tenemos mucha gente detrás, muchas compañeras, compañeras de otras selecciones, compañeras de otros deportes y mujeres en sus propios trabajos, en sus propias vidas, que están sufriendo casos similares, y queremos que esto pueda ser un punto de inflexión donde mirarse y donde puedan levantar la voz y decir: a mí también me ha pasado esto, y erradicar todo tipo de situaciones como las que han pasado.
Lai, això dona banda, però abans de que parlessin les jugadores, qui ha donat explicacions també és la seleccionadora, Montse Tomé.
Sí, ho ha fet amb un to molt baix i visiblement tocada anímicament, igual que les futbolistes, que se'ls notava a la cara tot el cansanci acumulat aquests dies. Montse Tomé ha assegurat que no ha escoltat ni li han dit les jugadores que no la vulguin. Ha acusat, de fet, a la premsa de no ajustar-se a la realitat, i Montse Tomé ha deixat entreveure que va rebre indicacions per fer la convocatòria de dimarts.
Pues sí, ha sido el fallo de comunicación, la falta de tiempo, no lo sé. Es cierto que son cosas que se alejan de lo deportivo y que, bueno, que en ese sentido pues quizás desconozco más y así fue como se produjo todo.
Les jugadores han assegurat que mai han demanat la dimissió de cap entrenador. El que sí que és cert és que la convocatòria de Montse Tomé, en què va obligar la majoria de futbolistes a assistir a la trucada i la posterior roda de premsa, ha deixat en una situació molt delicada la nova seleccionadora. Dependrà l'evolució esportiva d'aquests propers dies, però sobretot també de la convivència, quin sigui el seu futur. A tot això, demà hi ha un partit que sembla que hagi quedat en un últim terme i que no ens en recordem, però demà hi ha un partit. És una incògnita saber com les jugadores podran reaccionar després del cansament i la tensió que han viscut els últims dies, i parlem d'un enfrontament que estarà molt igualat i que és clau en el futur de la selecció per aspirar a ser als Jocs Olímpics. Per cert, hi haurà una acció conjunta amb les jugadores de Suècia, que han donat també en aquesta prèvia ple recolzament a les seves companyes de la selecció espanyola. I abans d'acabar, un últim apunt, perquè Clàudia Pina ha estat avui alliberada de la concentració de la selecció sub-23, igual que Patri Guijarro i Mapi León. Seria garantit que no serà sancionada. La futbolista del Barça s'ha exercitat ja avui a la ciutat esportiva.
Doncs això és el resum, com dèiem, d'aquesta roda de premsa contundent de les jugadores de la selecció espanyola femenina. Gràcies, Laia, bona nit, fins després.
Fins ara, bona nit.
I per cert, Gerard, que també les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol es faran durant el primer trimestre del 2024.
Sí, ho hem sabut avui, ho ha confirmat el president del Consell Superior d'Esports, Víctor Francos. Per llei, les eleccions de qualsevol federació esportiva s'han de fer durant l'últim quatrimestre de l'any olímpic, és a dir, a finals del 2024, però en aquest cas, i per tal d'accelerar l'inici d'una nova etapa, es faran abans. És una altra de les decisions que s'han pres després que les jugadores demanessin canvis immediats, juntament amb la destitució del secretari general Andreu Camps.
Roda de premsa, com dèiem, eleccions durant el primer trimestre del 2024 i paral·lelament al pronunciament de les jugadores, justament avui l'Audiència Nacional també ha citat a declarar a quatre directius de la Federació Espanyola de Futbol per aquest cas, pel cas Rubiales. El tribunal vol interrogar-los per saber tots els detalls del petó a Jennifer Hermoso i especialment també per aclarir com van ser totes les hores posteriors a la final del Mundial. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, els quatre responsables de la federació declararan com a testimonis. Són tres directius i la cap de premsa de la selecció. L'Audiència Nacional els vol interrogar per saber si l'entorn de Rubiales va pressionar Hermoso perquè després del petó tragués ferro a la polèmica. De fet, la Fiscalia, en el seu informe inicial, ja apunta a les presumptes coaccions per part d'alguns dirigents de la federació. De moment, l'Audiència Nacional encara no ha aclarit quan seran aquests quatre interrogatoris. La setmana passada ja va declarar Luis Rubiales, en el seu cas com a investigat per una agressió sexual. L'expresident de la federació va defensar que el petó a Jennifer Hermoso havia estat consentit.
Les 8 i 11, el fracàs de la investidura de Feijóo obrirà la porta a fer el pas a Pedro Sánchez. Ho farà sabent que si avui repetissin les eleccions espanyoles, el PSOE quedaria per davant del Partit Popular. Ho pronostica l'últim baròmetre del CIS, que amplia unes dècimes la distància, com dèiem abans, entre els dos partits. També vaticina que a Catalunya Junts farà el sorpasso a Esquerra. També des de Madrid, Jordi Armenteres.
Exacte, una conversa telefònica de pocs minuts on, segons diverses fonts, Feijóo i Page han analitzat la situació política a l'Estat. No en donen gaires més detalls. El líder del PP volia que el president Manxec, socialista, insistim, encengués la metxa contra Sánchez per l'amnistia. Page, però, com a mínim de cara a la galeria, de moment fa pinya amb la direcció socialista. Amb aquest cop de porta és cada cop més clar que la investidura de Feijóo va pel pedregar. Si aquest matí encara tenia esperances...
¿Cómo voy a dar por cerrado que voy a perder la investidura la próxima semana si vamos a hacer la investidura y hay 350 personas que van a votar?
Ara se li esvaeix un dels últims asos que tenia la màniga. No li ha servit la via del PNB i aparentment tampoc li funcionarà la carta dels socialistes trànsfugues. Es quedarà, per tant, amb 172 diputats a 4 de la majoria.
Evidentment, l'Arnau, que ens estava parlant d'aquesta altra qüestió, que és que s'ha desactivat l'última oportunitat d'Alberto Núñez Feijóo per convertir-se en president d'Espanya, com dèiem, la setmana que ve. El líder del PP, que ha trucat aquesta tarda, el president de Castella-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, per aconseguir que quatre diputats crítics amb Pedro Sánchez li girin l'esquena i donin suport a la investidura que intentarà dimarts. Page, però, com dèiem ara, escoltàvem, li ha donat carbassa, per tant, una maniobra a la desesperada de Feijóo, que no arribarà a bon port, i quan falten 5 dies perquè comenci el ple, de moment els números no surten. Doncs bé, en aquest escenari que pronostica el CIS, Esquerra es continua atribuint el mèrit d'aconseguir l'amnistia. De fet, ja la dona per feta el president Pere Aragonès, que assegura que ho van pactar amb el PSOE perquè Francina Armengol fos presidenta del Congrés i que, per tant, el govern espanyol ho ha de complir, tant sí com no, Laia Colomer.
Sí, després que ahir Pedro Sánchez obrís la porta a la desjudicialització del procés, avui el president de la Generalitat ho ha donat per fet. Des de Vilaseca, Aragonès ha recordat que l'amnistia ja està pactada i, per tant, ara cal obrir els fronts.
Ahir el president del govern espanyol va expressar-se clarament sobre la qüestió de l'amnistia. La desjudicialització definitiva per totes les vies legals és un dels compromisos que ja ha assumit el govern espanyol. Per tant, un cop assumit que caldrà una mesura com l'amnistia, cal seguir treballant pel reconeixement del dret a l'autodeterminació perquè Catalunya pugui decidir el seu futur.
Aragonès també reclama aixugar el dèficit fiscal i el traspàs de Rodalies perquè la Generalitat gestioni tot el servei.
I precisament l'amnistia ha generat una nova picabaralla entre el govern espanyol i la vella guàrdia del PSOE, Alfonso Guerra i Felipe González, que hi van sortir en tromba a oposar-s'hi, i tot plegat ha acabat amb l'exvicepresident espanyol menyspreant la figura de Yolanda Díaz.
La vicepresidenta criticando falta de rigor político, jurídico... Sí. Ella la habrá dado tiempo entre una peluquería y otra, es la verdad. Dedica mucho tiempo, sí.
La mateixa Yolanda Díaz, però, també l'ha contestat.
Pero creo que en la Europa que hoy presidimos del siglo XXI, los comentarios machistas no tienen acogida. Desde aquí digo, se acabó con el machismo en España y en Europa.
I abans també ho havia fet Carmen Calvo.
Lo que pienso de lo que ha dicho Alfonso Guerra sobre una mujer en política es absolutamente detestable. Que se nos juzgue por el pelo en vez de por las neuronas. Alfonso Guerra se lo tiene que mirar.
El PSOE descarta ara mateix sancionar-lo. Sigui com sigui, qui aprofita les declaracions dels dos exdirigents socialistes sobre l'amnistia és Carles Puigdemont. Diu que cada cop que Felipe González i Alfonso Guerra baden boca, puja el preu de la calç viva. L'expresident ho ha dit en una piulada a Twitter, ha escrit que hi ha polítics que quan parlen fan pujar el preu del pa i d'altres que fan pujar, com dèiem ara, el preu de la calç viva. I ha adjuntat també un gràfic sobre les cerques a Google. Això no espera que avanci la negociació per l'amnistia. El que ja és un fet és que el català ja és oficial al Congrés dels Diputats. La reforma del reglament que ho permet s'ha aprovat per majoria absoluta i amb poques sorpreses. La més destacada, que un diputat del PP, suposadament, s'ha equivocat i ha votat a favor. Tornem de nou a Madrid, Jordi.
Avui s'ha tornat a parlar amb total normalitat en castellà, català, per primera vegada amb aranès, gallec, basc i també amb aragonès. El PP i Vox han recorregut els mateixos arguments que ara fa 48 hores. Tant Esquerra com Junts retreuen a les dretes que es queixin dels diners que costa la traducció a Montse Bassa.
Si el problema és aquest, si no en tenen prou per pagar les traduccions aquí, tot i l'espoli fiscal a que ens sotmeten a tots els països catalans, els hi suggerim que retallin en monarquia, que retallin en repressió, en infiltrats, en pegassos i en espies a Catalunya.
I Junts presumeix d'acollar el PSOE, Pilar Calvo.
La darrera vegada que vaig parlar en català en aquesta cambra, em van cridar l'ordre, em van retirar la paraula i em van expulsar. Però en aquell moment no hi havia voluntat política de respectar els nostres drets lingüístics. Els mateixos que ens discriminaven i menys tenien lingüísticament s'han erigit ara en defensors de les llengües cooficials.
El portaveu del PP, Borja Semper, ha evitat avui parlar en basc i, a diferència de dimarts, avui sí que els diputats l'han aplaudit. Semper s'autoesmena, fa 48 hores va utilitzar l'euskera, avui només ha saludat en aquesta llengua.
I el PP, que estudia la manera de vetar el català al Congrés, anant al Constitucional, Alberto Núñez Feijóo no ho ha volgut concretar, ha parlat del Congrés com d'un karaoke per les hipoteques de Pedro Sánchez.
No ha defendido las lenguas autonómicas, las ha utilizado. No ha promocionado las lenguas autonómicas, ha trapicheado con ellas. Lo que ha hecho es patrimonializar unas lenguas que además desconoce.
Ara que ja es pot parlar català al Congrés, la carpeta que queda oberta és l'europea. Doncs bé, 7 de cada 10 catalans són partidaris que el català sigui oficial a la Unió Europea. Segons l'últim baròmetre del CEO, fins i tot ho vol més de la meitat dels castellanoparlants que viuen a Catalunya. L'enquesta també assegura que un de cada 3 ciutadans creu que utilitzar el català en un judici o en un tràmit amb la justícia els pot acabar perjudicant. I a tot això, les entitats independentistes aprofitaran el 6è aniversari de l'1 d'octubre per fer una exhibició d'unitat, asseguren que l'Estat es troba en un moment de feblesa i que s'ha de demostrar que el moviment no ha afluixat, Sílvia Solanes.
A banda del Consell convocant Òmnium, l'ANC, l'AMI i la Intersindical diuen que l'1 d'octubre va anar bé per la unitat que hi va haver, que la gent hi és i les entitats també. Per això demanen aprofitar el moment que viu l'Estat. Ho explica des del Consell de la República Antoni Castellà.
Considerem que l'Estat espanyol està en un dels moments més dèbils institucionals de la seva història i per això fem una crida per demostrar que aquí pot haver un canvi de cicle i recuperar aquella força i aquella unitat, i esperem que l'1 d'octubre sigui una imatge. Les imatges són molt importants.
A la concentració del dia d'octubre hi parlarà Puigdemont, però també els màxims responsables de les altres entitats organitzadores, i estan convençuts que no repetiran les escridassades a l'any passat a membres d'Esquerra Republicana, i han convidat també partits i institucions.
Les 8 i 18, ho dèiem en començar, la Guàrdia Civil està investigant un segon cas d'agressió sexual a un alumne de l'escola pública de Montijo, a Extremadura. Segons ha pogut saber RAC1, la víctima és del mateix centre on aquesta setmana ja es va denunciar també l'agressió a una nena de 6 anys per part de 3 companys de classe, Pep Tormos.
De moment, però, no se sap si els autors serien els mateixos nens que en el primer cas. El que sí que ha transcendit és que aquest cop agressors i víctima no són de la mateixa classe. L'Associació contra l'Assetjament Escolar ja s'ha posat a disposició de la família de la víctima i està acabant de recopilar els detalls de l'agressió. La Guàrdia Civil ja ha posat el cas en mans de la Fiscalia de Menors, tot i que el més probable és que s'acabi arxivant per impossibilitat d'imputar els autors, tal com ja va passar en el primer cas del denunciat.
I psicòlegs experts en educació sexual demanen a l'Estat que es posi les piles a l'hora de limitar l'accés dels menors a pàgines pornogràfiques. Avisen que el consum d'aquests continguts fomenta actituds violentes que acaben derivant en aquest tipus d'agressions. N'han parlat al món a RAC1 la psicòloga experta en educació sexual, Anna Sàlvia, i també el vicesecretari del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, Roger Vallescà.
Que ara no sapiguem com això s'ha de fer a nivell tècnic no vol dir que no haguem d'invertir diners i haguem d'invertir hores a que les persones que en saben trobin la manera. Hi ha d'haver-hi una voluntat política en aquesta direcció. Jo no la veig.
De la mateixa manera que controlem a on van quan surten de casa, el telèfon, la pantalla, l'ordinador és una forma de sortir de casa i, per tant, també ens hem d'assegurar que d'on van els nostres fills, amb qui van i quines activitats realitzen.
Tots dos remarquen la importància de no tractar els autors d'agressions com la de Montijo de forma positiva, sinó acompanyant-los també per corregir el seu comportament. I a casa nostra, el pederasta detingut al Bages ara fa un any no podia entrar a recintes on hi hagués menors. Per tant, es va saltar la prohibició quan suposadament va agredir també a 5 nenes a la piscina de Sant Vicenç de Castellet. RAC1 ha tingut accés al sumari del cas i l'acusat, que té 56 anys, es va treure l'abonament de la piscina municipal, tot i que legalment no ho podia fer per una condemna anterior. Actualment, l'home està en llibertat sense cap mesura cautelar i també sense control telemàtic. Marc Poyato.
El jutge està a punt d'enviar a judici el pederasta de Sant Vicenç de Castellet. Les víctimes, 5 nenes d'entre 7 i 9 anys, han declarat en el que s'anomena una prova preconstituïda, que s'enregistra i ja serveix per la vista oral, per evitar que les menors hagin de tornar a passar pel mal tràngol de declarar. Fonts jurídiques expliquen a RAC1 que les víctimes se'n recorden de tot el que va passar a la piscina, amb detall, i reconeixen l'agressor sense dubtar-ne. L'acusat té una condemna prèvia del 2016, que encara està vigent, per abusar sexualment de 4 menors en un club esportiu de Terrassa. Des de llavors té prohibit entrar a recintes o instal·lacions en què hi hagi nens i nenes, però a Sant Vicenç de Castellet ho va fer sense que ningú se n'adonés. No existeix un registre que permeti identificar els pederastes i, per tant, és complicat evitar que se saltin mesures com aquesta.
I, mentrestant, el jutge ha imputat els 4 futbolistes del planter del Reial Madrid que van difondre sense consentiment un vídeo sexual amb una menor. La víctima ha reconegut que les relacions van ser consentides, però afegeix que mai va saber que l'estaven gravant.
El jutge instructor ha citat a declarar els jugadors, un del Castilla i els altres 3 del Reial Madrid C, el 8 de novembre. A més, el magistrat ha ordenat el buidatge dels seus telèfons mòbils. Tal com ja va informar fa uns dies, hi hauria una segona víctima de les gravacions que es van fer a Gran Canària el mes de juny. La setmana passada el Reial Madrid va dir que esperaria que s'obrís la investigació per adoptar les mesures oportunes. La causa està oberta per un presumpte delicte contra la intimitat.
I encara un cas més d'una nova agressió sexual, en aquest cas molt semblant a la que va patir fa uns dies una periodista de 4.
Mira, fa 6 minuts que
a Benidorm quan un home ha tocat el cul a l'streamer basca Gonzabella, la creadora de contingut, estava emetent un vídeo en directe a través de Twitch des de la terrassa d'un bar quan se n'ha adonat que algú l'estava tocant per darrere.
Com s'hi pot sentir, Gonzabella es queixa que algú l'ha tocat i un amic de l'agressor es disculpa per ell diverses vegades. Aleshores, la noia s'ha aixecat de la taula i s'ha canviat de lloc, tot plegat pocs dies després que la policia detingués un home per haver tocat sense consentiment una periodista de 4 durant una connexió televisiva.
I atenció, perquè també hi ha novetats sobre els condemnats pel crim de la Guàrdia Urbana. El Departament de Justícia ha restringit les comunicacions amb l'exterior a Albert López, que és un dels condemnats. Només li permetrà trucar al seu advocat i abans ho haurà de comunicar a la direcció de la presó de Quatre Camins, que és on compleix condemna.
Segons ha explicat el seu advocat a La Vanguardia, la direcció del centre argumenta que a la llista de 10 telèfons autoritzats on podia trucar hi ha 2 periodistes. L'advocat recorda que, a diferència de Rosa Peral, Albert López ha rebutjat totes les peticions d'entrevista que li han arribat per valorar el cas o la sèrie de Netflix.
7 minuts per 8:45 és un dels titulars del dia. Finalment no tornaran els peatges a les autopistes de l'Estat el 2024. El govern espanyol ha arribat a un acord amb la Comissió Europea per no haver de tornar a introduir-los. A canvi, però, la Moncloa haurà d'apostar pel transport de mercaderies en tren. El pacte arriba després de mesos de confusió perquè el mateix Pedro Sánchez va negar haver-se compromès amb Brussel·les a reintroduir les vies de pagament per raons de sostenibilitat. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Després d'haver-ho negat en diverses ocasions i tot i que estava per escrit en el pla de recuperació, ara el govern espanyol admet que hi havia un compromís per tornar a posar en marxa els peatges a les autopistes a partir del gener. Després de la polèmica generada, sobretot en la campanya del 23J, ara ha demanat a la Comissió Europea suprimir-ho. Segons ha pogut saber RAC1, Brussel·les ho ha acceptat, però a canvi demana una alternativa que passa per l'aposta pel tren. Concretament, vol que es creïn corredors ferroviaris que siguin rentables econòmicament i incentivar durant 5 anys, com a mínim, l'ús del transport de mercaderies per tren abans que per carretera mitjançant la bonificació d'algunes taxes. Tot plegat s'ha d'acabar de tancar quan Brussel·les doni la llum verda definitiva a l'addenda del pla de recuperació que dona accés a més de 80.000 milions d'euros de fons europeus en forma de préstecs bancaris.
Doncs bé, el Departament de Territori demana a l'Estat que expliqui com farà el manteniment d'aquestes autopistes de la seva propietat si no han de tornar als peatges. En una entrevista a Ràdio 4, la consellera Esther Capella ha dit que li preocupa l'estat d'algunes autopistes.
Quan acorde evitar que qui contamine pague o que qui use pagui, ens ha d'explicar d'on sortiran les misses, perquè ara en aquests moments ja tenim problemes de manteniment en alguna de les vies que són titularitat de l'Estat.
La titular de Territori també ha subratllat que cada dia passen de mitjana 30.000 camions per l'AP7 i per l'AP2. I mentre s'aclareix el futur de les autopistes, el que es continua encarint és la benzina.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
La gasolina, concretament, ja costa 1 euro amb 75 cèntims i no dona treva.
Segons el butlletí petrolier de la Unió Europea, la gasolina s'ha pujat prop d'un 1% més i ha marcat el nivell més alt des del juliol de l'any passat, i el gasoil s'ha encarit un 2%. S'encadenen gairebé 3 mesos de pujades. El gasoil es paga a 1 euro amb 66 cèntims al litre a les benzineres.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Mentrestant, al Regne Unit, el Banc d'Anglaterra també atura la pujada de tipus d'interès per primer cop en gairebé 2 anys. Els deixa al 5,25%, una decisió que arriba després que la inflació al país va passar del 7,6% a principis d'estiu fins al 6,7% a l'agost. Malgrat aquesta aturada de pujada de tipus, el preu del diner al Regne Unit es manté en màxims que no es veien des de l'abril del 2008. I encara a l'exterior, Polònia deixa d'enviar armament a Ucraïna després de la crisi per l'exportació de productes agrícoles entre els dos països. Això quan falten 3 setmanes per les eleccions poloneses.
El conflicte entre Varsovia i Kiev va esclatar quan Polònia, juntament amb Hongria i Eslovàquia, van decidir vetar la compra de gra i verdures d'Ucraïna. El motiu són les protestes en contra de l'arribada d'aquests aliments dels pagesos polonesos, que són un niu de vots pels partits de dretes. La resposta del govern ucraïnès va ser la mateixa: deixar de comprar aliments polonesos. Doncs bé, ara Polònia diu que s'armarà internament i que no enviarà material de guerra al seu país veí que lluita contra la invasió russa.
8:27, canviem de tema. Totes les dones de Catalunya podran recollir gratuïtament copes menstruals, calces o compreses reutilitzables a les farmàcies a partir de l'any que ve. El govern calcula que se'n beneficiaran 2,5 milions de persones.
Totes les dones tindran un codi QR intransferible a la seva aplicació de La Meva Salut. També les persones no binàries i transexuals que tinguin la regla. Presentant aquest codi a la farmàcia, cadascuna podrà escollir un dels 3 productes de forma gratuïta. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha explicat que l'objectiu és fer arribar els productes ecològics a persones que no els hagin provat per raons econòmiques.
També volem que aquelles dones que per desconeixement, perquè encara no hi han tingut cap contacte amb els productes menstruals, en desconeixen la seva utilitat, si els anirà bé o no, que els diners no siguin un impediment per provar aquests productes.
Les farmàcies que participin en el projecte tindran un distintiu que les acreditarà com a punt autoritzat de distribució. Amb aquesta mesura, Catalunya es convertirà en el primer país a repartir productes menstruals reutilitzables.
I parlant de pobresa menstrual, precisament avui el CEO diu que una de cada 4 catalanes ha hagut de fer servir productes d'un sol ús per la regla més d'una vegada. Això perquè no es podia permetre comprar-ne més. L'enquesta també indica que gairebé la meitat de dones fan servir productes que no són els que voldrien perquè són massa cars. Aquest baròmetre del CEO, per cert, que s'ha publicat avui, també pregunta als catalans sobre molts temes diferents, entre d'altres, per exemple, sobre la possible prohibició de fumar a les terrasses. Doncs bé, la majoria dels catalans hi està a favor, i és més, faria augmentar el nombre de gent que aniria a les terrasses. L'enquesta també dona dades sobre turisme o sobre la situació de l'habitatge. Ho repassem en aquest informe de la Laia Colomer i l'Adrià Santasusagna.
S'ha de prohibir fumar a les terrasses?
Més de la meitat dels catalans, un 56%, hi està a favor i també volen que no es pugui fumar als cotxes privats.
I no es buidarien les terrasses?
Segons el CEO, no, augmentaria un 7% la gent a les terrasses, un 14% hi deixaria d'anar, però un 21% hi aniria més sovint.
Parlem de turisme, què s'ha de fer?
7 de cada 10 catalans demana fomentar-lo.
No s'està arribant al límit de capacitat turística?
Només un 35% dels catalans ho creuen.
Ni a Barcelona?
A la capital la cosa canvia, ho pensa més de la meitat dels barcelonins.
El turisme no fa augmentar el preu dels pisos?
Sí, i De fet, cada dia són més alts.
I quants diners ens gastem per pagar el lloguer o l'hipoteca?
Gairebé 4 de cada 10 catalans s'hi deixa entre el 25 i el 50% del que cobra. I atenció, perquè un de cada 10 paguen entre el 50 i el 75% dels diners que ingressen a pagar el pis.
Els joves deuen ser els més perjudicats.
Efectivament, 5 de cada 10 joves entre 16 i 34 anys paguen més de la meitat del que cobren a pagar el seu habitatge.
Pràcticament 9:15, Protecció Civil alerta que cal estar atents i preparats per possibles pluges fortes i inundacions, especialment ara que arriba la tardor. El canvi climàtic fa que aquests fenòmens siguin cada dia més habituals i, a més, també són difícils de poder predir amb antelació. Per això, com dèiem, cal estar al dia de la previsió meteorològica i també de les alertes. Benet Iñigo.
Un de cada 10 catalans viu en zones potencialment inundables i des de Protecció Civil recorden que és el fenomen natural que més morts i més danys materials provoca a Catalunya. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, reconeix que són tan locals i imprevisibles que és difícil avisar amb gaire temps i per això demana a la ciutadania estar alerta i saber reaccionar.
Estem parlant de pertorbacions molt petites, molt difícils de pronosticar a llarg i mitjà termini. Per tant, sobretot, seguiu les previsions meteorològiques al minut. Nosaltres intentem activar lo més ràpid possible tots els avisos que tenim conjuntament amb Protecció Civil.
Les zones amb més risc són el litoral nord de Catalunya, el Pirineu i les Terres de l'Ebre. Entre altres consells, Protecció Civil demana sortir immediatament del cotxe si l'aigua comença a arrossegar-lo, abstenir-se de baixar un garatge inundat per treure el vehicle o desconnectar la llum si entra aigua a casa.
El Meteocat també, que pronostica un octubre càlid i plujós, però un novembre i un desembre més secs que la mitjana. Així doncs, la tardor que no omplirà els embassaments i les mesures contra la sequera, per tant, s'hauran de mantenir. Segons el CEO, 9 de cada 10 catalans estan preocupats per la falta d'aigua i 8 de cada 10 ja ha començat a prendre mesures a nivell individual. De fet, el 80% està a favor de la prohibició d'omplir piscines privades i també de pagar les fonts ornamentals. I mentrestant, Florentino Pérez haurà de tornar 210 milions d'euros després del fiasco del Castor. Són diners que es va embutxacar com a part de la indemnització pagada pel govern de Mariano Rajoy. Les empreses promotores del magatzem de gas els van cobrar després que es tanqués per l'allau de terratrèmol que hi havia a la costa de l'Ebre i de Castelló. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
Són uns diners, aquests 210 milions, que el govern es va afanyar a pagar per compensar el fiasco del Castor després de tancar el magatzem. Tot plegat arrenca, però, d'una sentència del Tribunal Constitucional de l'any 2017, on es va declarar inconstitucional el decret llei aprovat pel govern de Rajoy per tal d'indemnitzar les empreses promotores del magatzem de gas i compensar així la renúncia al projecte obligada, clar, per l'allau de terratrèmols. Els diners per compensar l'ACS de Florentino Pérez i a d'altres empreses promotores del magatzem de gas els havien d'acabar pagant sobre el paper tots els consumidors de gas a través d'un recàrrec a les seves factures.
I encara en crònica judicial, però canviant de tema, la Fiscalia es mostra a favor d'investigar les tortures del franquisme. És el primer cop que el Ministeri Públic obre la porta a indagar els crims de la dictadura a l'empara de la Llei de Memòria Democràtica. Concretament, ha demanat que s'investigui el cas del sindicalista Carles Vallejo, agredit a la comissaria de Via Laietana de Barcelona, perquè fins ara la llei d'amnistia impedia perseguir aquests crims i tortures.
La Fiscalia dona suport a l'admissió a tràmit de la querella que ha presentat el sindicalista contra 6 policies franquistes perquè diu que l'Estat té el deure d'investigar aquestes violacions dels drets humans. La setmana passada va declarar als jutjats de Madrid un altre represaliat del franquisme, Julio Pacheco. El seu cas ja l'està investigant un jutge.
I això és el que va passar ahir a la tarda a l'estació de Renfe de la plaça Catalunya de Barcelona. Un vídeo, com dèiem a l'inici, que ha començat a córrer per les xarxes, s'hi veu quatre vigilants de seguretat reduint amb molta contundència a un home negre al mig del vestíbul.
Renfe ha demanat a l'empresa de seguretat Sureste que obri un expedient als vigilants i que els aparti immediatament de la feina. A més, la companyia subratlla que, independentment del que hagués passat abans, no toleren cap atemptat ni físic ni verbal als seus passatgers.
8:33, la consellera d'Educació, Anna Simó, descarta fer una restricció general dels telèfons mòbils a les escoles i apel·la a l'autonomia de cada centre. En parlava en una entrevista a la xarxa.
Crec que estaríem oblidant la part clau, i és un debat sobre això. Les famílies compren els mòbils als seus infants. Hem de poder parlar amb les famílies per dir-los que no li donis un mòbil a una criatura que està a l'escola.
Simó també recorda que hi ha eines perquè les famílies limitin les hores que els fills poden fer servir el telèfon. I mentrestant, Educació també obre la porta a reformular les hores de vetlladores que tenen atorgats alguns alumnes amb discapacitat. Això després de les crítiques d'algunes famílies que denunciaven que aquest curs els havien reduït les hores d'atenció que rebien altres anys. La consellera defensa que la xifra total d'hores de monitors de suport ha crescut un 15% aquest curs, però sí que admet que en alguns casos concrets poden haver anat a la baixa. El departament també defensa que el pressupost destinat a aquest acompanyament ha pujat dels 25 fins als 29 milions d'euros, però algunes famílies lamenten que encara és del tot insuficient per atendre tots els casos, Eudald Martínez.
Queixes que arriben des de famílies i també de direccions de centres del Baix Penedès, el Maresme i fins i tot de la Federació Catalana d'Autisme. Un dels casos més sonats és el de l'Emma Joana, una nena de 8 anys amb espina bífida i un 78% de discapacitat reconeguda i que va a una escola pública de Vilassar de Mar. L'any passat tenia una vetlladora tota la jornada escolar, però aquest any li han rebaixat a mínims, fins i tot durant el menjador. Ho ha explicat a RAC1 la seva mare, Noemi Font.
A l'espai de migdia, que és on la meva filla sí o sí necessita un suport. Si tenia l'any passat 12 hores i mitja de suport, perquè eren tots els migdies, doncs aquest any hi ha 10 hores a repartir entre 4 alumnes. Li toca un dia té suport i la resta dels dies pues, s'ha d'apanyar com pugui.
Font espera que el seu cas sigui un dels que revisi el departament.
I atenció a aquest estudi, entre d'altres, de l'Institut de Salut Global de Barcelona, que diu que l'exposició de les dones embarassades a un plàstic, que és molt habitual, acaba repercutint també en el volum que tindrà el cervell de la futura criatura. Com més contacte amb aquest plàstic de les mares, menys volum té el cervell dels fills i és un producte, com dèiem, present en objectes tan quotidians com envasos d'alimentació, productes d'higiene o també pintures.
Es tracta d'un component que serveix per fer el plàstic més flexible i allargar-ne la durada. A més d'envasos d'aliments, n'hi ha en sabons o pintaungles, dissolvents o els vinils de terres i parets. L'estudi ha seguit durant 14 anys les dones embarassades. Les que hi han tingut més contacte tenien criatures amb menys matèria gris al cervell, clau en tots els mecanismes de processament de la informació o funció motora. La investigadora Mònica Guixens explica a RAC1 que són variacions petites però importants.
És una reducció d'un punt i mig o dos punts de coeficient intel·lectual. A nivell individual pot no semblar gaire, al voltant de la mitjana 100, diguéssim, doncs un punt sembla poc. Però a nivell poblacional, si tothom està exposat i tota la població baixa un o dos punts, doncs això sí que pot tenir conseqüències a llarg plaç per la societat.
La Unió Europea ja ha limitat alguns usos d'aquest plàstic. De moment, un dels consells per allunyar-se'n és comprar més aliments frescos i menys envasats.
I aquesta hora arrenca a Barcelona la nit de l'Alzheimer, una cita solidària destinada a promoure la recerca per prevenir i tractar aquesta malaltia. És la demència més comuna i es calcula que a Catalunya hi ha més de 100.000 persones que la tenen.
La gala que es fa a l'Hotel Mandarín està organitzada per Alzheimer Center Barcelona i tindrà les actuacions de Marina Rossell, Pep Poblet i el Màgic Andreu. I també hi haurà lectures dramatitzades. Els beneficis que s'obtinguin a través de les donacions es destinaran a un projecte d'estimulació cognitiva mitjançant realitat virtual.
I encara en l'àmbit de la salut, l'Institut Goodman estudiarà com reduir el dolor dels lesionats medulars gràcies als diners que aportarà una colla castellera, els Castellers de Gràcia, que donaran 24.000 euros a la beca Mike Lane. És una ajuda que van crear com a homenatge a un dels seus membres que precisament va morir d'una lesió d'aquest tipus després d'una caiguda. Els Castellers de Gràcia ho acaben d'anunciar des de la seva seu, Ana Salvador.
La meitat dels lesionats medulars pateixen dolor neuropàtic, que provoca símptomes molt desagradables. Per alleugerir-lo, moltes vegades els fàrmacs no funcionen. Una altra opció és una tècnica d'estimulació cerebral que pot canviar el comportament dels circuits mentals. Tot i això, no funciona a tothom i no hi ha manera de saber en qui funcionarà sense provar-ho. Per això l'Institut Goodman vol crear un algoritme que permeti predir a quins pacients els pot servir. Ho explica RAC1 la investigadora Dolors Soler.
El que farem serà intentar desenvolupar un patró d'anàlisi i d'intel·ligència artificial per intentar esbrinar d'una manera més acurada totes aquestes variables i veure si podem trobar predictors de resposta del tractament.
I per la seva banda, el coordinador de la beca, Oriol Francolí, explica que és un orgull entregar la beca Mike Lane a aquest projecte.
Creiem que és el millor manejar el Mike. A part, coneixent com era el Mike, creiem que aquest projecte se deia molt com era amb ell i, per tant, també estem segurs que ell n'estaria content.
L'Institut Goodman començarà treballant les estudi abans que acabi l'any.
I per cert, que els estudiants de Medicina de la Universitat Autònoma i de la Universitat de Barcelona podran fer pràctiques a qualsevol dels hospitals que fins ara estaven associats només a un dels dos centres. És el primer pas d'una aliança entre les principals universitats del país, que també preveu una possible assignatura conjunta o fins i tot una escola d'estiu de les dues universitats. Més endavant també volen ampliar la col·laboració a d'altres titulacions. 8:39, la cultura encara no ha recuperat les xifres prepandèmia a Catalunya. El sector està un 3% per sota respecte al 2019, una cara i una creu. El cinema és el que pitjor panorama presenta. En canvi, l'àmbit que ja ha tornat a la normalitat és el del llibre. Ho diu l'informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Repassem les dades del 2022 sobre la salut de la cultura amb el Víctor Cullell i la Bàrbara Padilla.
Quin és el sector que encara no ha tornat a la normalitat?
El cinema. Les plataformes digitals han guanyat usuaris, però les sales de cinema continuen sense recuperar el nombre d'espectadors que tenien abans de la pandèmia. El cinema es veu, sobretot, a casa.
Què passa amb el cinema en català?
Hi ha un retrocés. Es programa poc cinema en català i els espectadors prioritzen les pel·lícules doblades en castellà.
En canvi, quin àmbit va sortir guanyant l'any passat?
Els llibres. Les vendes van créixer un 13%, una tendència que ja es va veure durant el confinament pel coronavirus.
I les administracions, mentrestant, què fan? Inverteixen en cultura?
És una assignatura pendent. Haurien d'assignar un pressupost més gran a la cultura. Ara és un 1,3% de la partida total de la Generalitat. Això vol dir que es destinen 158 euros per habitant, quan la mitjana europea és de 220 euros.
I, mentrestant, el Teatre Nacional de Catalunya inaugurarà temporada la setmana que ve amb la plaça del Diamant. Serà una mirada contemporània a l'univers de Mercè Rodoreda.
Ambientada en la Segona República, narra la guerra i la misèria del franquisme. El personatge de la Natàlia l'interpreten 11 actrius d'edats i perfils diversos, ho explica la directora Carlota Subirós.
Ja reivindiquem que no es diu Colometa, que aquest és un nom que li cau, que significa moltes coses, que té molt valor, però que no és el seu nom, que el seu nom és Natàlia, i que podria ser de moltes maneres, passa per moltes edats diferents, i que el que ens interessava no era tant que una actriu donés una única visió de com s'encarna aquest personatge i la seva vivència, sinó com moltes dones poden ressonar amb la veu de la Natàlia des d'avui, des de l'escena contemporània.
La nova temporada del TNC també inclou l'experiència immersiva Flors i viatges de Cabo San Roque i l'exposició Rodoreda Mirall de Llengües sobre les traduccions que s'han fet de la novel·la La plaça del Diamant.
I també hem de parlar del Cruïlla Comèdia, un festival d'humor en català que es farà del 2 al 5 de novembre al barri del Poblenou de Barcelona i que acollirà, entre d'altres, el nou espectacle d'Òscar Andreu de La Competència.
I estrenarà el seu primer monòleg, Crida els ocells de colors llampants, on parla de la seva vida com a catalanoparlant i de la situació de la llengua en clau d'humor. També hi estrenarà espectacle Oe Sherman i el còmic del Matina Codina de RAC 105, Marc Serrats. Tancarà la gira Alta Flipamenta. El festival el dirigeix Oriol de Blanzó i té Irene Minoves i Manel Vidal com a directors artístics. Per primera vegada, la comèdia surt del Cruïlla d'estiu per endinsar-se als locals més emblemàtics del barri, el Casino de l'Aliança i el Centre Moral i Cultural del Poble Nou.
I en música, avui ha tret cançó Shakira. Aquest cop no va adreçada a Gerard Piqué. Ara bé, sí que hi ha una frase en què Shakira carrega contra el pare de l'exfutbolista i diu: "Ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura". La cançó es diu El Jefe i és una col·laboració amb la banda mexicana Fuerza Regida. I a casa nostra, Ginestà ha presentat avui el videoclip del tema Amb Bategues. Atenció, perquè si no l'heu vist, l'heu de veure, perquè el protagonitza el presentador del Vostè Primer de RAC1, Marc Giró, on demostra les seves dots com a ballarí. Després en parlarem també amb ell. Com dèiem, és el segon avançament del nou disc de Ginestà i el presentaran el 12 d'abril a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. I el canari Quevedo ha publicat també l'avançament d'una nova cançó. Bueno, no quisiera molestar, pero ese tiempo que no sé de ti. Solo quería preguntar ¿qué pasaría si dejamos el miedo atrás? S'han publicat només 20 segons d'un tema que es diu Buenas, que és una col·laboració amb Saiko, que sortirà sencera aquesta mitjanit. I els britànics de Vaccins han avançat un tema del seu proper disc. Heartbreak Kid és una de les 10 cançons que formaran part del 5è àlbum del grup que publicaran el 12 de gener. A la resta dels esports, Gerard Ballera, bona nit de nou.
Bona nit.
En Sofàtica que s'estrena aquesta nit com a titular amb el Brighton.
Sí, el davanter del Barça està seguit aquesta temporada al club anglès. Va jugar uns minuts el passat cap de setmana contra el Manchester United a la Premier i avui sortirà d'inici en el primer partit del Brighton a l'Europa League, a casa, contra l'AEK d'Atenes. Això serà a partir de les 9, igual que el partit que disputaran els Rangers i el Betis, per cert, també amb Abde, l'exjugador del Barça com a titular a l'11 de Manuel Pellegrini. S'ha jugat ja el Panathinaikos 2 Villarreal 0, la primera derrota de Pacheta a la banqueta dels groguets. Són partits de la primera jornada de la fase de grups de l'Europa League.
I tot plegat també el dia que Alejandro Valde ha signat la seva ampliació de contracte amb el Barça.
El lateral esquerre signa fins al juny del 2028 durant l'acte de la seva renovació. El president del Barça, Joan Laporta, diu que està convençut que l'entitat es referà dels problemes econòmics més aviat del que teníem previst.
Hem pogut fer el nostre rol per tal d'aconseguir tenir aquesta plantilla. Pensem que val la pena l'esforç que hem fet i estic convençut de que, doncs, com tenim molta confiança en la gestió que estem fent, doncs el club ja estarà recuperat econòmicament, doncs, abans del que estava previst.
La següent renovació serà la de l'entrenador, la de Xavi. És qüestió d'hores que es faci oficial. Signarà per una temporada més fins al juny del 2025 i se li millorarà des d'aquesta temporada a ell i a l'estaf les condicions econòmiques.
I a banda d'això, alguna cosa més, Gerard?
Sí, que és a punt de començar. Un partit de la Champions masculina d'handbol al Palau Blaugrana, un partidà, segona jornada de la fase de grups entre el Barça i el Magdeburg. Recordo que els alemanys són els vigents campions d'Europa. El partit comença d'aquí a 30 segons, a 3:45 de la nit.
Gairebé a punt de començar, doncs. Gràcies, Gerard, que vagi bé. Bona nit.
Que vagi bé, bona nit.
I acabem, com sempre, amb el temps i amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Hi ha hagut algunes pluges sí. aquestes últimes hores. Ara mateix encara plou alguna banda?
Sí, pluges, plogims en molts casos. En algun sector del nord de les comarques de Lleida s'ha arribat a sumar algun litre per metre quadrat, puja que quan arribava ja una mica més cap a l'est, doncs anava desapareixent. En el cas de la Cerdanya, que és una comarca que mitja és de la demarcació de Lleida sí. i mitja de la de Girona, doncs sí, ha arribat una mica també a la part gironina, cap a Puigcerdà, ens comentaven quatre gotes. I ara mateix sí, encara tenim algun plogim al Segrià, a la zona més propera cap a la Franja, també alguna àrea del Pirineu, de les comarques de Lleida, res, aquest front que ens acaba de passar, i és un front que el que farà és que obre les portes a una baixada de temperatures i farà que demà hi hagi una mica d'inestabilitat, aquest aire fred que entra. De moment, doncs, aquestes plugetes que tenim cap a l'oest del país que aniran desapareixent, sí que al llarg de la nit poden aparèixer nit matinada alguns xàfecs a les comarques de Girona i Barcelona. Poca cosa, en general. Entre el Maresme i el sud de les comarques de Girona pot haver-hi algun xàfec amb una mica més de cara i ulls, però en conjunt, doncs, això, poca cosa. I demà, a primeres hores ja estarà acabant de marxar tot, encara hi pot haver alguna gota cap al Maresme, sud de la Costa Brava, alguns núvols que també aniran marxant, s'imposarà sol al llarg del matí, i a la tarda, doncs, com comentàvem, alguns ruixats cap al Pirineu, Prepirineu, aniran apareixent també al llarg de la tarda vespre a molts sectors de les comarques de Girona, i amb cota de neu, demà, per cert, últim dia sencer de l'estiu, dissabte, sí. a les 8:49 matí, minuts al matí, entrarem a la tardor,
sí,
doncs demà... Per què,
Perquè és una mica allò que ja s'acaba l'estiu, tot fa baixada...
Però pensa que el tardor és època de pluges, que ens convenen molt,
això sí.
Van arribant.
Doncs què deies?
No, que últim dia d'estiu sencer demà, doncs mira, parlarem de la tarda de neu, cap al Pirineu, aquests ruixats seran en forma neu a partir d'uns 2.200-2.400 metres, i és que les temperatures baixen. Notarem a primeres hores que fa una mica més de fresca, un descens de temperatures nocturnes, que es notarà més al cap de setmana, les nits matinades de cap de setmana seran més tardorenques, de fet ja estarem a la tardor, la matinada de diumenge, i de dia també baixen les temperatures. Avui encara 30-31 graus alguns sectors de l'Ebre, demà en conjunt de 18 a 23-24 graus, una mica més altes cap al litoral i al prelitoral de les comarques de Tarragona, on entra una mica de mestral. No serà una gran ventada, però sí que demà al sud del país farà una mica de vent, també a la tarda cap a les comarques de la Plana de Lleida. Per tant, un front que ens obre pas a un temps més tardorenc, que, com dèiem, ja hi arribem a la tarda oficialment
més
dissabte.
Sí. Gràcies, Abel. Doncs aquí a una hora i quart ens ho actualitzes.
Perfecte.
Fins ara,
Fins ara, que vagi bé.
Passen gairebé 3 minuts de 8:45 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem la tertúlia d'aquest dijous 21 de setembre, avui amb la Laura Aznar, periodista del Crític. Laura, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bona nit, bé.
Bona nit.
Bé, també. Josep Manel Silva, advocat, periodista, professor universitari. Què, com estàs?
Bueno,
avui no t'he deixat per l'últim.
No,
perquè no pot ser sempre el que tu vulguis.
T'he
agafat aquí una mica desprevingut.
Però és igual.
No, un moment.
No,
Maria Vila, advocada, com estàs?
Com estàs?
Bona nit, Maria. M'encanta
la tardor.
Rafa Garrido, cap de política de la CN. Bona nit, també.
Bona nit a tots, Manel Silva.
Ja està.
Sí que m'agrada la tardor, però és una mica aquest estat mental, no?, de dir... Ja, ara sí que s'ha acabat les vacances.
Hi ha maneres de veure-ho. Mireu cap a l'altra banda, anem cap a Nadal, ja podem començar a celebrar el Nadal.
Torrons. Queda molt lluny encara el Nadal, sí. I falten 3 mesos.
No, a mi m'agrada la tardor, perquè no m'agrada...
Això no t'ho he preguntat, bro.
Ja, però jo t'ho dic, ja saps, que jo porto el programa que em vull.
Què t'agrada de la tardor, veure?
Bueno, aprofito per saludar a tothom menys el Garrido, vale?
Gràcies.
De res.
Ja, jo farem en Nadal.
Els Nadals.
No, per favor, que sang en les orelles.
Ah, com fa
ara
mal,
que ho hem après a dir bé, no
mal,
tornis...
Fa mal.
Què et passa amb la tardor?
No, jo dic que a mi no m'agrada ni la calor excessiva ni el fred excessiu. I aleshores m'agrada molt la tardor i la primavera. Són les meves estacions.
La tardor i la primavera.
Era importantíssim que ens donis aquesta informació. Era essencial.
Això i que no...
Tardor i primavera, que a Barcelona duren 2 setmanes, sí, cada estació.
Sí, és a dir, aprofita, Silva, perquè això serà vist i no vist. No, he demanat ara que posi una mica l'aire condicionat perquè l'havíem tret del tot i he vist que entrava, no sé si estava comentant això, no. Perquè la veritat és que l'Abel no sé com es pot concentrar fent el temps, perquè com ara observava la Laura, no porta un escrit del temps, és a dir...
No, em sembla increïble.
Mira el mapa i s'explica.
De veritat que algun dia el gravaré i el difondré per xarxes socials perquè la gent vegi la capacitat d'aquest senyor. O sigui, és una cosa increïble, perquè mira un mòbil tota l'estona, no té res apuntat i és capaç d'alguna forma que jo desconec, perquè clar...
Donar-li sentit
a això que està mirant, no?
He de dir que tots els meteoròlegs d'aquesta casa ho fan així.
Em sembla increïble.
La Mònica Usart, com el Martí Oliveres, com l'Abel Caral, tots tres, la Mònica sí que es fa uns dibuixos, es posa uns sols no sé què, però vaja, un dibuix i pot estar parlant
uns 5 minuts de la previsió. Una capacitat que admiro moltíssim.
A més, l'Abel és un mapa en estàtic, o sigui, jo crec que mira només el mapa de Catalunya i a partir d'aquí es va inspirant.
Treu conclusions, no?
Exacte, però no hi passa res en aquest mapa.
L'encerta, sí. No patiu per això. En fi, al marge del temps i de les estacions de l'any i tot plegat, us volia començar preguntant també per aquesta roda de premsa d'aquesta tarda que han donat avui dues de les personalitats més importants de la selecció espanyola de futbol, entre elles Alexia Putellas. Ara de seguida connectarem amb la Laia Coll, que és a Göteborg i ha seguit en directe aquesta roda de premsa. Si us sembla, fem una petita pausa i de seguida tornem, com dèiem, amb aquesta connexió també amb la Laia Coll.
RAC 1. Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim. Busques clients convencidíssims que Habitissimo et trobaran. Si la teva empresa vols impulsar, és Habitissimo on has d'estar.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, registra't ara mateix a Habitissimo.es.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar el teu cotxe o moto. Aprofita ara el dilluns 25, festiu a Barcelona per la Mercè, amb tots els concessionaris oberts a Sant Boi. 36 marques al teu servei. Sant Boi Motor ara és CityMob. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
Voleu venir de públic al Vostè Primer? Envieu-nos un correu electrònic a vostèprimer@rac1.net o bé aneu als nostres comptes a les xarxes socials. Vostè Primer RAC1 a Twitter i Instagram. Allà hi trobareu l'enllaç per apuntar-vos. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer a RAC1 amb Marc Giró.
RAC1, tots som 1.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
El sud global ressorgeix amb força. Qüestiona l'ordre internacional nascut després de la Segona Guerra Mundial. És un grup de països heterogenis amb interessos divergents i fins i tot incompatibles. Però tenen un objectiu comú, que la seva veu es tingui en compte. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments que plantegen. L'hora del sud global a Vanguardia Dossier. Ja a la venda. Anàlisi per tenir opinió.
Superoferta arriba a Rodi Motor Services. Només fins a final de mes, estalvia fins a 20 euros en pneumàtics Pirelli. Les millors ofertes arriben quan més ho necessites. Vine al teu taller Rodi o entra a rodi.es. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
RAC1 presenta... El món a RAC1 des de l'escenari de The Producers al Teatre Tívoli. El divendres 22 de setembre, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Jordi Basté des del Teatre Tívoli de Barcelona. La comèdia musical més premiada de la història arriba a casa nostra sota la direcció d'Àngel Llàzar i Manu Guix. I el món a RAC1 et convidem a gaudir-la. Entre els oients que vinguin a veure el programa es repartiran entrades per la funció de The Producers pel mateix divendres al vespre. Us hi esperem a les 9 del matí. El primer que arriba, el primer que seu. Fins a omplir l'aforament del Teatre Tívoli. El divendres 22 de setembre, The Producers al món a RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració de Balanyà en Viu. U, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
5 minuts i arribarem a les 9 en punt de la nit. Com dèiem, fa una estona que hem sentit aquesta roda de premsa en directe, primera roda de premsa que han ofert les jugadores de la selecció espanyola de futbol després de tot el cas Rubiales. I seguint-la, com dèiem, hi havia la Laia Coll des de Göteborg. Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara ho estàvem parlant aquí durant la pausa, Laia. Per què? Se sap per què fins ara havien mantingut aquest silenci, sí que havien fet comunicats, sí que van parlar el dia que se'ls va entregar la medalla al Parlament de Catalunya, però una roda de premsa amb preguntes com avui no s'havia fet fins ara. Per què han trigat tant a fer-ho, Laia?
Bé, perquè fins ara no s'ha desencallat la situació i les jugadores, ja va passar fa un any amb les 15, sempre han volgut tractar els problemes de manera interna, anant de cara, com ha dit avui Alexia Putellas, i sí que aquest cop, si fa un any se'ls havia reclamat que no van ser clares, aquest cop sí que ho han fet a través dels comunicats i ja es consideraven que aquí ja estaven donant explicacions i estaven donant el seu punt de vista a la societat, perquè al final és un tema que ha transcendit ja del món de l'esport i que ha anat molt més enllà. A partir d'aquí no han parlat fins avui perquè no han tingut, si parlem dels últims dies, dels últims fets que han passat, no han tingut temps material per fer-ho, i avui sí que hem escoltat que Alexia Putellas s'ha compromès que un cop hagin jugat aquest partit contra Suècia demà, quan tornin a Espanya, que aleshores allà faran una roda de premsa, perquè avui és veritat que està molt limitada pel temps, hi havia només 3 quarts d'hora, hi havia de parlar primer la seleccionadora Montse Tomé i després les dues futbolistes, perquè a les 7 hi havia entrenament.
Què destacaries, Laia, d'aquesta roda de premsa? Perquè s'han dit moltes coses, no ha estat precisament curta, també t'anava a preguntar si s'esperava que fos aquest discurs tan llarg i contundent. Què en destacaries, Laia?
Sí que s'esperava que fos un discurs clar i contundent, perquè tant Irene Paredes com Alexia Putellas són dues jugadores que són dues capitanes, són dues referents, i sí que volien deixar molt clara quina era la seva postura i explicar-se, perquè jo considero que no s'han amagat mai, però sí que és veritat, doncs, que avui s'esperava que fossin contundents, com cada vegada que han hagut d'alçar la veu, que han considerat que ho havien de fer-ho, ho han fet. Jo em quedo amb la roda de premsa en general, tant de Paredes com d'Alexia, perquè el missatge que han transmès és un missatge que va més enllà de l'esport, és un missatge molt clar, és un missatge contundent, és un missatge reivindicatiu, és un missatge també d'esperança i deixant clar que s'ha fet un pas endavant però que encara queda moltíssim camí per fer. Jo com a persona em sento agraïda al que han fet aquestes futbolistes, perquè crec que és exemplar a nivell de societat.
Clar, què creus que pot significar aquesta roda de premsa d'avui? És a dir, Alexia Putellas ho ha dit més d'una vegada, la reunió que van mantenir ahir amb la Federació Espanyola, també amb el govern espanyol, pot ser un abans i un després. Creus que aquesta roda de premsa també pot significar alguna cosa?
Jo crec que sí, que estem parlant d'uns fets històrics dels que han passat aquesta setmana, els acords als que s'han arribat, i jo crec que estem davant d'un abans i un després, sobretot en el futbol femení, en l'esport en femení també espero en el paper de la dona. Crec que han sigut molt clares i han sigut molt contundents, i és que tots aquells que els demanen més explicacions de per què demanen això, que són unes capritxoses, que són unes ninyates, crec que ha quedat més que demostrat que quan han, que si han parlat, que si s'han reivindicat és perquè hi ha uns motius al darrere, i ho ha dit també Alexia Putellas, volíem ser futbolistes però no hem pogut només ser futbolistes, és a dir, que s'han vist obligades a fer aquest pas endavant. I també Irene Paredes ho ha dit, no és que precisament ara mateix estiguem a gust, penseu que les jugadores han patit molta tensió, han patit molts nervis, elles també s'estan jugant el seu futur, perquè elles no volien assistir a la convocatòria i van haver-hi d'anar obligades per possibles represàlies, perquè hi havia una amenaça de sanció sobre la taula, les han posat contra l'espasa i la paret, s'ho han passat realment molt malament, i Paredes ho ha dit, que s'han quedat per responsabilitat, per protegir a les jugadores de les categories inferiors, perquè diu, si nosaltres no veníem haguessin cridat a la selecció sub-23, i també que s'han quedat perquè, diu, creu que tenen un paper exemplar dins de la societat. I realment és que xapó per la posada en escena de Paredes i de Alexia Putellas, que per cert se'ls va retirar la capitania abans del Mundial. No sabem qui seran en aquesta nova etapa les capitanes, perquè a més no era la casualitat que les tres capitanes que van ser al Mundial, cap de les tres ha vingut convocades, dues perquè estan lesionades, una per decisió tècnica. La lògica diu que demà se'ls hauria de tornar a abraçar la Irene Paredes, que era la primera capitana, però si més no, encara que no se'ls hi doni, han demostrat que elles són les veritables capitanes.